Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. L'expresidenta del PP català, Alicia Sánchez Camacho, ha negat l'existència de l'Operació Catalunya i la guerra bruta contra l'independentisme. Durant la seva compareixença a la Comissió d'Investigació del Congrés, aquesta tarda, tot just fa una estona, Camacho ha assegurat que l'Operació Catalunya és una ficció i mai ha existit. L'exlíder del PP català ha tret validesa als àudios que s'han fet públics avui, segons els quals ella va facilitar un llistat de polítics a l'excomissió comissari Villarejo perquè s'investiguessin.
Yo no voy a entrar a valorar en absoluto nada de eso. Lo que sí le puedo decir es que yo jamás he participado en nada y esa Operación Cataluña ni existe y es una ficción que a algunos de ustedes les puede interesar mantener desde el punto de vista del relato gramsciano, como hegemonía de pensamiento gramsciano, por repetirlo tantas veces. Pero le aseguro que no existe y, por tanto, le vuelvo a decir, ni ese audio está bajo custodia judicial, ni ese ni ninguno de los demás. Yo no me voy a pronunciar al respecto de los mismos. Y, en segundo lugar, señoría, es que yo no tengo que manifestarme sobre lo que diga nadie.
I a Ripoll, 4 exalcaldes han signat un manifest per denunciar la censura i la violència institucional, diuen, del govern de Sílvia Orriols d'Aliança Catalana, i alerten de les greus conseqüències per la imatge i la convivència al municipi. Pere Jordi Piella, Jaume Camps, Teresa Jordà i Jordi Nonell critiquen el veto de l'alcaldessa Orriols a l'exposició artística d'alumnes a l'Institut Abat Oliva, que va ser retirada per mostrar la imatge d'una noia amb vel. Ho qualifiquen de fet reprovable i xenòfob i denuncien que situa Ripoll en el focus de les tensions polítiques i socials sense precedents. I el nombre d'hipoteques sobre habitatges va pujar un 14,5% a Catalunya al gener en comparació al mateix mes de l'any passat, segons dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. Es tracta de la dada més alta en el primer mes des de 2011. Al conjunt de l'Estat, el nombre d'hipoteques sobre habitatges va augmentar un 11% i l'import mitjà per hipoteca va ser d'un 19,9 fins als 152.233 euros. I l'inici dels treballs previs per enderrocar la plataforma del Miracle agafen per sorpresa alguns dels usuaris habituals de la zona, també altres que coneixien que l'estructura anirà a terra els propers mesos. L'actuació ha arrencat aquest dilluns amb la senyalització viària i el tancament perimetral de l'espai afectat. La plataforma del Miracle es va inaugurar l'estiu del 2001, però va estar clausurada l'any 2013. I el dimoni que cremarà la platja de Badalona aquestes festes de maig és un homenatge a la població civil i anònima que ha fet tasques de neteja i ajuda a la tragèdia provocada per la Dana a València. S'ha presentat aquest matí i cremarà la nit del 10 de maig.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Bona tarda i benvinguts al magazín de la tarda de la xarxa al Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, programa que fem i podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Eva Garrido. Avui és dilluns 24 de març i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda, Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Encara ens esperen unes properes hores molt i molt primaverals. De fet, els núvols creixen amb moltes ganes, aquests núvolats de cotó. I típicament primaverals, a hores d'ara ja es desenvolupen força i, de fet, aniran deixant alguns ruixats entre les comarques de Girona, les del Pirineu i Prepirineu. També al voltant de les muntanyes del nord de Barcelona, això imminentment, cap al Montseny, el Cabrerès, també les muntanyes del Montnegre, fins i tot al voltant de Montserrat. Els núvols un palet més trencats els tindrem a les comarques de Tarragona, però compte al llarg de la tarda, perquè els ruixats, les tamborinades, moltes d'elles amb calamarsa, s'aniran fent les protagonistes a les comarques metropolitanes i de la Catalunya central, fins i tot cap a la banda del Montsec, o a les muntanyes de les Garrigues també tindrem algun xafaguet. Temperatura lleugerament més alta que la d'ahir, però quan descarregui l'ambient quedarà fresquet una altra vegada. Atenció, el dimarts serà un dia molt canviant. Clarianes al matí, tempestes a la tarda. Us seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats aprofundirem en el conveni que ha signat la Universitat Politècnica de Catalunya i el Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, per desenvolupar una plataforma de gestió de drons. Ho farem amb el company de la Municipal de Terrassa, Sergi Estapé, i el professor de l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels, Enric Pastor. I com cada dilluns, acabarem la primera hora amb la tertúlia esportiva per analitzar el cap de setmana. A partir de les 5 coneixerem l'artista Elena Grueso. Aquesta jove del Prat de Llobregat està treballant en un nou EP que s'espera que estigui per finals d'anys. Li preguntarem en quin punt del projecte es troba amb el nostre company del Prat Ràdio, Ivan Conde Pérez. Continuarem amb l'empresa per descobrir com funciona Renta4Bank de la mà de Pere Simó, assessor financer i patrimonial i director de l'oficina d'aquesta entitat a Terrassa. I ho farem en companyia de Sergi Estapé de la Municipal de Terrassa. I acabarem amb cultura. La nostra companya Júlia Ramon conversa amb l'artista sabadellenc Joan Pere Milà. Tot això i més des d'ara i fins les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem! I com cada dia arrenquem el programa amb aquest repàs d'actualitat, ho fem connectant amb els companys de Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa ha inaugurat la Revolució de l'Automòbil, una exposició que recull l'evolució de la indústria del motor a Catalunya entre els anys 1890 i 1936. La mostra presenta 6 vehicles històrics que reflecteixen l'evolució d'aquest sector. Un dels grans protagonistes de l'exposició és el Nacional Pescara de 1929, un cotxe de competició català que va triomfar en curses internacionals. És l'únic exemplar complet conservat d'aquesta marca. Ha estat adquirit pel Departament de Cultura per més de 500.000 euros, una inversió destinada a preservar el patrimoni industrial i automobilístic de Catalunya. A més del Pescara, la mostra inclou una rèplica del Brunet de 1890, el primer vehicle autopropulsat fabricat a la península Ibèrica. També hi ha models de marques icòniques com Hispano Suiza i Elizalde que van marcar una època en l'automoció catalana. La revolució de l'automòbil es podrà visitar de manera semipermanent. Els 6 vehicles exposats ofereixen una oportunitat única per entendre l'impacte d'aquesta indústria a Catalunya.
I marxem cap a la cocapital del Vallès Occidental, a Sabadell, amb la companya Júlia Ramon. Molt bona tarda.
Bona tarda. L'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, torna a ser notícia. José Manuel Villarejo ha revelat que Bustos li hauria ofert informació compromesa d'Esquerra. A canvi, hauria demanat que no s'investigués el cas Mercuri. En l'àudio que ha emès RAC1 aquest matí, l'excomissari explica a l'exministra de Defensa, Maria Dolores de Cospedal, que Bustos assegura tenir informació clau per desmuntar Esquerra i que demana que la Fiscalia no entri en el cas Mercuri.
Yo tengo acceso directo a un tío que me da información clave del tema de Esquerra para desmontarlo. El personaje es el antiguo alcalde de Sabadell. Él me cuenta a mí que le han desmontado porque él enfrentaba al PSOE, no el PSC, sino al PSOE duro de Rubalcaba y de tal. Y dice a mí, si el fiscal deja de apretar tanto, y tal igual, y no sé qué, os doy información nuclear de temas duros y tal, y sobre todo de Esquerra.
Segons el relat de Bustos, el fiscal que l'ha imputat és amic dels catalans i només tenen 4 tonteries per imputar-lo.
I ara volem conèixer l'última hora a Badalona amb la nostra companya Anna Clarà. Molt bona tarda.
Bona tarda. El dimoni que cremarà la platja de Badalona aquestes festes de maig és un homenatge a la població civil i anònima que ha fet les tasques de neteja i ajuda en la tragèdia provocada per la Dana a València. És obra de Jason Sánchez. L'ha presentat aquest matí al costat de la guanyadora del cartell de festes, d'Helena Arraez, estudiant de l'escola Pau Gargallo. Escoltem el Jason.
Se presenta manchado de barro con una pala, con signos de cansancio, como podéis ver en las ojeras, en el sudor de la cara, pero sí que tiene esa sonrisa pues bastante esperanzadora, tal y como pudimos ver en todas las imágenes que nos llegaban de Valencia. También podéis ver que le he dibujado una cola que sale de atrás hacia el lado en forma de lazo negro, y eso va en honor a todas las personas que desgraciadamente pues ya no están con nosotros y a todas las pérdidas.
El constructor del dimoni, Carles Piera, i l'escenògraf badaloní, Sebastià Brosa, s'estrenen per convertir el dimoni en el personatge de 13 metres d'alçada que lluirà a la platja de Badalona. Per aconseguir que les mans i el cap siguin arrodonits, utilitzaran un cartró especial i una tècnica utilitzada a les falles valencianes. Escoltem-los.
A l'interior de tot, en el centre, hi ha una espècie de xamanella de bufadors de foc que estan sempre a les juntes, els hem mantingut piramidalment. Això vol dir que entre les botes, entre el peto, hi ha uns espais buits per on sortirà la flama. S'ha fet tota una planimetria amb AutoCAD, tècniques del món de l'escenografia i tècniques una mica més digital, sobretot pel principi del procés.
Que estèticament i plàsticament sigui respectar el disseny al màxim i alhora pues, que sigui funcional, de que tingui totes aquestes sortides d'aire perquè vagi circulant el foc i que cremi d'una manera bonica, també.
El tercer element icònic de les festes de maig, el mocador, és de color bordeus i mostra el perfil de diferents elements com la Venus, la façana de l'Anís del Mono o la Casa de la Vila.
I marxem ara cap al Prat de Llobregat amb la companya Rocío Santeufemia. Rocío, molt bona tarda.
Bona tarda, Gisela Berzosa, José Manuel Montero, Castiñeira i l'equip femení del Club Prat Triatló 1994 han estat els noms principals de la 38a Nit de l'Esport, que un any més s'ha celebrat a l'Auditori del Cèntric i ha reconegut la trajectòria d'esportistes, clubs i entitats pels seus mèrits i tasca. Tot plegat en una nit on la tinenta d'alcaldia i regidora d'Esports i Joventut, Débora García, ha remarcat la necessitat de promocionar l'esport sense oblidar la transmissió de valors.
Perquè quan parlem d'esports, també en parlem de valors. I els valors són essencials, i són essencials perquè simbolitzen una millor societat per tots nosaltres. Perquè quan parlem d'esports, parlem i anem més enllà. Parlem de que l'esport és companyerisme, però també és ens educa. Ens educa i ens ensenya a ser millors persones. Per tant, quan parlem també d'esports, parlem d'una eina de cohesió social, d'integració i també de ciutadania.
Durant la gala també s'ha entregat el Premi Delta a la trajectòria esportiva a l'exfutbolista Àngel Dolz Julián.
I anem ara a Castellà del Vallès amb Rocío Gómez. Rocío, bona tarda.
Bona tarda. Cap de setmana complicat a les carreteres de Castellà. Des de divendres passat s'han produït diverses esllavissades a la carretera de Sant Llorenç, al quilòmetre 14 de la B-124. Han caigut diversos arbres de manera esglaonada durant el cap de setmana, que han produït talls en el trànsit i que han estat retirats pels bombers voluntaris de Castellà. Tot plegat a causa del temporal de pluja i vent Martinho i els episodis que durant tot el mes de març han deixat prop de 190 litres a Castellà, allà el mes més plujós dels últims 17 mesos.
I acabarem, com sempre, aquesta roda d'actualitat a Sant Cugat del Vallès amb el company Pau Vázquez.
El 24 de març de 2015, el vol 9525 de la companyia alemanya Germanwings, que viatjava de Barcelona a Düsseldorf, es va estavellar a la població de Prats de Bleu-Nauta, als Alps francesos. El sinistre, que va suposar la mort de 150 persones, es convertia en un dels més greus de la història de l'aviació europea. Sant Cugat perdia 7 persones en la tragèdia aèria, 2 treballadors de l'empresa Delphi, un soci del Club Esportiu Júnior, un veí de Rubí nascut a Sant Cugat i un alumne de l'escola Santa Isabel, la seva mare i la seva àvia. 10 anys després, els familiars de les víctimes han demanat que s'impulsi un canvi legislatiu a escala europea per agilitzar la comunicació de baixes mèdiques i que els metges notifiquin els casos de forma immediata a les companyies. Ho ha explicat Lourdes Bonet, presidenta de l'associació Afectats pel Vol Germanwings, en una entrevista a l'ACN.
Totes les recomanacions que s'han fet són de lògica i són necessàries I jo crec que minimitzaríem molt els riscos. Controls més, molt més exhaustius al personal, tant pilots com conductors de qualsevol mitjà de transport públic. I no solament això, sinó controls també doncs, a la policia, als metges, als jutges.
L'accident el va provocar el copilot de l'aeronau, Andreas Lubitz. L'autor dels fets estava de baixa i en tractament psicològic, dues circumstàncies que va amagar l'empresa. 10 anys després del tràgic succés, les famílies de les víctimes reconeixen que s'han assolit alguns avenços, com ara l'exempció fiscal de les beques dels orfes de l'accident, però han assegurat que encara hi ha molt camí per recórrer.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats. El tema del dia d'avui, la Universitat Politècnica de Catalunya i el Sistema d'Emergències Mèdiques han signat un conveni per desenvolupar una plataforma de gestió de drons. El nostre company Sergi Estapé tracta aquest tema amb l'Enric Pastor, professor de l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels.
Bona tarda, doncs. Parlem amb l'Enric Pastor, que és professor de l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels, de la UPC. Enric, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Doncs expliquem una mica com aquesta signatura, aquest conveni entre l'UPC i el Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya, en què consisteix, diríem?
Mira, és la manera de formalitzar una col·laboració que tenim ja des de fa uns anys amb ells, referent sobretot en àmbits associats a les tecnologies dron. Treballem amb el SEM en dos àmbits. Per una banda, per facilitar-los aspectes relacionats amb la gestió dels seus heliports i, per una altra banda, algun àmbit específic on ells volen utilitzar els drons en la gestió de les emergències.
Diríem que això ja es feia, però ara diríem que seria com, no sé si dir-ho, més oficial o més...
Sí, exactament, perquè aquí el que es tracta és que, com que hi ha un intercanvi d'informació, normalment quan necessitem entrar fer intercanvis d'informació, necessitem tenir algun document que doni recolzament jurídic a tot això. En particular, el que està passant és que estem desenvolupant un sistema pel SEM i per altres actors també de l'ecosistema català que els hauria d'ajudar a gestionar millor totes les peticions que reben dels drons que operen al voltant dels seus heliports. El SEM gestiona de l'ordre de 25 heliports del sistema sanitari català, els heliports que hi ha als hospitals, però també en alguns, per exemple, cap al Pirineu, on es, per fer els rescats de muntanya i coses d'aquestes. Llavors, quan els operadors de dron de Catalunya volen operar a prop d'un d'aquests heliports, necessiten establir un mecanisme de coordinació i nosaltres estem treballant amb ells per generar una plataforma que automatitzi d'alguna manera tot aquest procés. Llavors, al tenir aquest intercanvi de dades i de flux d'informació, hem establert el conveni.
Podríem dir que és com, igual que veiem, hem vist a les pel·lícules, això de regular una mica l'ús de l'espai aeri, no? Seria una mica, doncs, tenir-ho tot més garantit.
Sí, forma part d'un dels processos que hi ha per garantir la seguretat. És a dir, quan un operador de drons vol volar a prop d'un heliport, la probabilitat de que pogués haver una aproximació amb un helicòpter és més gran, òbviament, perquè els heliports és on els helicòpters van a aterrar, i per tant és necessari que el gestor d'aquest heliport conegui que aquestes operacions de drona s'estan realitzant i, seguint la normativa actual, el que hi ha és unes limitacions, no? Defineix unes distàncies i alçades en les quals els operadors de dron poden estar treballant. Si volen apropar-se més, llavors necessiten l'autorització de l'heliport. La plataforma el que fa és que passar d'una situació en la qual els operadors ho han de demanar en paper, trucada de telèfon, correus, etc., a una plataforma en la que tot el procés està digitalitzat i en temps real tens accés a tota la informació del que està passant al teu voltant, de manera que la gestió és molt més àgil, la informació està molt més disponible i, per tant, la seguretat de que no t'has deixat rep el camí, la tens més garantida.
Uh-huh. Per això és aquesta necessitat de digitalitzar, no? Perquè ja la coordinació és molt més complexa del que ens pot semblar des de fora.
No, és molt farragosa des d'un punt de vista administratiu. És com tots els tràmits que pots fer amb una administració, que fas molts papers i omples molts formularis, i al final el formulari no és l'important és el fet que l'operació de dron està passant. Llavors, el que nosaltres hem fet és facilitar tota la part, diguem, documental, no? La part de la generació de la paperassa que no s'hagi de fer, que es faci tot això automàtic, i posar el focus només, posar llavors el focus amb la seguretat, amb el fet de tenir la informació ben visible i accessible, amb mapes, amb informació al voltant pots imaginar, si tens un heliport, saber al voltant de l'heliport on s'estan realitzant aquestes operacions, en quin moment del dia s'estan realitzant, de manera que els tècnics del SEM, que gestionen des de la seva seu central l'estat de tots aquests heliports, saben en un dia concret, a una hora concreta, qui està operant i a on està operant, que això és el que dona tota la seguretat que ells necessiten.
Mm-hmm. També, no només el SEM, sinó també hi ha altres, no sé si dir cossos o altres entitats, no? Com els bombers, etc.
Això s'extén, per suposat, a... De fet, la regulació que diu és que tothom que gestiona una superfície aeronàutica, que s'anomena un aeroport, de fet, ha de fer aquests processos, i això els operadors de dron ho han de fer també amb bombers, ho han de fer també Mossos d'Esquadra, perquè Mossos d'Esquadra gestiona un heliport, també hi ha aeroports de Catalunya, hi ha els aeroports de l'Estat, també, però tenim també després tota una xarxa de heliports i aeroports o aeròdroms privats. Tota aquesta gent ha de passar per aquest mateix tipus de tràngol, i aquest conveni que tenim amb el SEM és com un primer pas, és a dir, el SEM són els com una mica pioners aquí a Catalunya en seguir aquest procés de automatització, digitalització del procés, però la idea és que a mig plaç tots aquests altres sectors també estiguin involucrats.
Mm-hmm. Estem parlant d'un sector, el dels drons, aquí a Catalunya, que està creixent, déu-n'hi-do, podríem dir? Oh.
Sí, creix, està creixent. També és cert que... està creixent, però pateix de moltes dificultats encara, sobretot administratives, i l'objectiu d'això que estem fent és justament intentar eliminar una d'elles. De manera que per un operador de drons, si li estalvies un parell o tres de dies de feina administrativa, són dos o tres dies que pot dedicar a promoure el seu negoci, no? I, per tant, incrementes la seva eficiència econòmica, per suposat.
Perquè per ser una cosa relativament nova, la normativa, és una normativa que podríem dir que ja està instaurada, o falta encara una mica algo per acabar de arrodonir-ho?
Bueno, falta encara. Ho podríem dir que és un procés de confiança. És a dir, van passar d'uns anys que no hi havia cap mena de normativa, fa 4 anys més o menys es va instaurar una primera versió, ara recentment ha hagut una actualització, i segurament en el futur n'hi haurà més. Què és el que està passant? És que hem passat d'un punt inicial on la normativa era molt restrictiva, a un punt actual on s'ha alliberat una mica l'operació, però ens falta encara donar un següent pas. Ara mateix el que hi ha és una limitació molt forta en què les operacions del dron han de passar molt a prop del pilot, no s'autoritza fàcilment el poder volar molt lluny del pilot, estem parlant d'una cosa que s'anomena línia de vista, és a dir, que tu puguis veure el dron, i també hi ha certes restriccions importants quan voles en zones urbanes, no? En zones molt poblades. El que s'espera és que en un futur proper, potser en un parell d'anys, hi hi hagi una normativa que permeti anar més enllà, és a dir, que pugui realment volar el dron pues, a diversos quilòmetres de distància i operar-lo fins i tot dins de la ciutat, òbviament amb restriccions, però dins de la ciutat. La veritat és que la tecnologia ho permet amb seguretat. Ja, no és un problema tecnològic, és un problema de que els ens legals que gestionen això a Espanya i a Europa pues, agafin... tinguin confiança en la tecnologia i obrin la porta que progressivament això passi. I això és important pel desenvolupament econòmic d'aquestes empreses, perquè, esclar, això vol dir que és un negoci... O sigui, els àmbits de negoci seran més grans, els àmbits d'aplicació més extensos, i, per tant, es podrà encara desenvolupar més aquest sector.
Anunciàvem l'Enric Pastor com a professor de l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Especial de Castelldefels, però a la vegada també és investigador del Laboratori de Drons de la Universitat Politècnica de Catalunya. Des d'aquí suposo que totes aquestes és d'on es desenvolupen totes aquestes tasques, no?
Sí, nosaltres treballem des de fa molts anys en el sector aquest dels drons, fent recerca i fent activitat acadèmica també. Tenim un màster de drons i col·laborem amb molts ens espanyols i internacionals per espitxar aquestes noves idees, no? Des de la recerca desenvolupem les idees, després cal que els ens reguladors, perquè òbviament l'aeronàutica és un sector molt regulat, com deia abans, agafin la confiança amb les propostes que hi ha, es puguin provar i eventualment es posin en marxa i s'utilitzin.
En aquest context hi ha el grup de recerca, si ho dic bé, Intelligent Communications of Avionic for Robust Unmanned Aerial Systems, que és Icarus. Des d'aquí és on s'està desenvolupant aquesta plataforma tecnològica, no?, que ha de permetre digitalitzar i automatitzar els processos.
Exactament.
De coordinador, no?, de coordinació.
Exactament. Això és el grup de recerca, és el nom d'aquests complicats que ens agrada posar a les universitats, és el nom del grup de recerca que jo lidero des de fa ja 20 anys, i sí, des d'aquí és on es pitxem en totes aquestes iniciatives.
És aquesta tecnologia és pionera, serà pionera, no?
Home, la veritat és que sí, nosaltres estem observant què és el que hi ha a la resta d'Europa, seguint la normativa que està definida per l'agència que s'anomena EASA, que és l'Agència Europea de Seguretat Aèria, i sí que és veritat que l'Agència Europea defineix com unes directrius sobre com ha de ser les normatives, però no concreta excessivament com han de ser aquests tràmits. Llavors, de moment, tots aquests tràmits en la major part dels països europeus es basen precisament en procediments totalment manuals, no? De formularis i peticions per correu, potser alguna web on poder consultar informació, però no hi ha cap punt unificat en el que tu puguis gestionar d'una manera àgil i flexible aquest tipus de peticions. I com que ho has de fer per cadascun dels vols que realitzes, doncs és molt important poder-ho sistematitzar i automatitzar tot el que puguis.
A part del CEM, per exemple, o els bombers, o salvament marítim, o coses policials, hi ha algun, no sé, ho dic perquè així, per exemple, hi ha les transmissions televisives, esportives, que es fan servir els drons, hi ha algun sector més en el qual també s'hauria de regular o que també hi hauria d'haver alguna mica algun acord d'aquest estil, o és una mica de moment...
Això aplica a tots els operadors que realitzen operacions, diguem, per d'alguna manera civil. Els que estan exents una mica d'aquests processos justament són els operadors policials, que tenen una categorització diferent. No els bombers, els bombers i altres cossos de salvament no entren dins d'aquesta categoria policial. Llavors, aquests processos de coordinació els han de seguir tothom. És la normativa aèria. La normativa aèria no distingeix excessivament entre quina és la teva activitat, sinó focalitza sobre el risc, i el risc existeix individualment, independentment de si és un tipus d'operació o un altre. Per tant, com et deia, la normativa aplica a qualsevol operador que estigui, fins i tot persona individual, dic operador de drons perquè és el que jo normalment interaccionem més, però també aplicaria a la gent individual, i això és una cosa que la gent ha de saber, que depenent de quin tipus de dron voli, estan submesos igualment a la normativa aeronàutica i han de seguir igualment tots aquests processos. És a dir, un dron recreatiu per volar com a hobby, si el dron supera una determinada massa, un determinat nombre de grams, de quilos, ha de seguir tots aquests processos normatius, perquè en el fons parlem d'això, de seguretat.
I no sé si... Bueno, jo vaig... Parlo d'una entrevista que vaig fer fa un temps a una persona experta, em deia que el futur era autopistes de drons. Això ho veurem o no, Enric?
Jo, a veure, no sé. Sí, suposo que sí, anem cap aquí. D'acord? Jo, com t'he dit abans, jo fa 20 anys que em dedico al sector dels vehicles no tripulats. No li diré drons, perquè els drons són una cosa molt recent. Abans teníem altres coses. No, i els drons no existien, els drons existeixen des de fa uns 5 anys, una cosa així, comercialment així extesos. Sí, anem cap aquí, ho de les autopistes és sobretot perquè és una manera d'organitzar el tràfic, igual que organitzem el tràfic amb carreteres, en l'aire es té una certa tendència a organitzar el tràfic. Els avions comercials també volen en autopistes, no és res especial. Per tant, és una manera en què tenim d'estructurar els fluxos de transport per sistematitzar-los i per evitar que els drons estiguin volant d'una manera, o els avions en general estiguin volant d'una manera desendreçada i, per tant, la seva gestió sigui més complexa. Si endreces el tràfic, doncs la gestió és més fàcil i una mica aquest és l'objectiu. També el que, per exemple, que s'estan fent proves, per exemple, de transport de medicines i de elements relacionats amb plasma entre hospitals, per exemple, no? Per respondre a emergències o per accedir a llocs molt remots on la gent té dificultat, potser per traslladar una mostra d'algun tipus de sang o algú a un hospital de referència. S'està parlant d'això. Llavors, substituir el transport per carretera per un transport amb un dron d'una mida més o menys adequada i que sigui capaç de manera segura de fer aquest transport, doncs clarament és el futur. Ja s'està fent, a llocs més remots, on no hi ha tanta, com et diria, interacció amb la ciutadania, ja es fa. Aquí a Catalunya jo crec que en els propers anys ho veurem.
Doncs Enric Pastor, professor de l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació Aeroespacial de Castelldefels de l'UPC i també alhora investigador del Laboratori de Drons d'aquesta universitat. Moltes gràcies avui per explicar-nos aquest acord i també per saber una mica més d'això dels drons, que moltes vegades doncs, ho veiem però no sabem exactament què és. Moltes gràcies, Enric.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres, que tingueu una bona tarda. Adéu-siau.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Passen 2 minuts de 4:45 de la tarda. Continuem aquí al Connectats i temps de tertúlia esportiva. Ara, aquesta mitja horeta que ve, parlarem d'esport. Ho farem, ja tenim al telèfon el Jesús Galindo des de Sant Cugat, periodista. Què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
I des de Sabadell connectem amb el Raül Chao, també periodista. Raül, bona tarda.
Bona tarda des de Sabadell.
I a l'últim tertulià, el tercer, el Miqui Romagosa, redactor d'Esports de la Ràdio Municipal de Terrassa. Bona tarda, Miqui.
Hola, què tal? Molt bona tarda.
Comencem pel primer tema, aquesta derrota històrica del Barça femení ahir a Montjuïc contra el Madrid, amb polèmica, això sí, pel gol mal anul·lat. Primer parlem de la derrota en si i de si el Madrid ja està al nivell del Barça, en categoria femenina, evidentment. No sé què en penses, Jesús.
Home, em sembla que no, que no està al nivell ni molt menys. A veure, el Madrid va guanyar, sí, el Barça va fer un mal partit, també, però també va haver-hi el gol aquest anul·lat que hauria significat el 2-1. Amb 2-1 a 10 minuts al final, jo no sé què hauria passat. Li podrien haver caigut igual amb el Madrid 2 gols més. Jo crec que és una ensopegada, un mal partit, un mal dia per l'àrbitre i per les jugadores, i punto, però jo crec que el Madrid encara està molt, molt lluny. El Barça està molt per sobre de qualsevol equip aquí a Espanya, molt per sobre.
De fet, els dos estan encara a Champions. Aquesta setmana han de classificar-se, els dos tenen un bon resultat de l'anada per les semifinals. Raül, com ho veus? El Madrid està ja més a prop del Barça en categoria femenina?
Sí. Jo primerament no vaig veure el partit perquè aquell hora estava jugant al Sabadell, així que no vam poder veure el partit, però he de dir, vaig veure el resum Vaig veure el partit, crec que, bueno, que segurament parlarem que l'àrbitre va ser molt decisiu amb el gol anul·lat a la Jana als últims 10 minuts de partit, però crec que el Madrid ha tingut possiblement la seva millor setmana de la seva història, no? Que va ser guanyar entre setmana l'Arsenal per 2-0 al partit de quarts de final de Champions, guanyar el Barça encara que sí que amb una polèmica i tot el que va venir del partit, però crec que pot ser sí una bona notícia per la Lliga, perquè així, després de guanyar el Barça, possiblement intentin fer més reforços, intentin fer una aposta més forta pel femení, i això només pot anar millor pel futbol espanyol, no? Perquè jo, com ha dit el Jesús, jo crec que el Barça està dos o tres passes encara per sobre del Barça, aleshores, per sobre del Madrid, que va tenir un mal dia, evidentment, perquè són jugadores normals i corrents i poden tenir el mal dia com totes, però crec que pot ser una bona notícia per la Lliga. I a més, després de tot el que ha passat, que dimecres hi ha la reunió per parlar del tema d'àrbitres, VAR, etc., encara també pot ser una altra bona notícia, perquè crec que el futbol femení necessita una millora bestial en el tema d'arbitratges, perquè crec que no tenen d'una lliga professional ara mateix a nivell d'arbitratges.
Ara us pregunto, evidentment, per l'àrbitre i pel VAR, per la implantació del VAR també a la Lliga F, però, Minqui, a tu què et sembla això, si està apropant-se ja el Madrid al Barça, en aquest cas també la categoria femenina?
Aquest tema històric és culpa teva, Martí, que tu volies fer la tertúlia i que es parli d'aquest tema. No. A veure, jo crec que és un tema que moltes vegades ho hem parlat, no? que potser doncs, als equips els hi falta aquell puntet d'acabar de donar un cop a sobre la taula i d'aprofitar els dies dolents dels altres rivals, no? I jo crec que es van donar totes les situacions perquè el Barça doncs, pogués perdre i el Madrid pogués aconseguir aquesta primera victòria que estava al caure. També això servirà perquè moltes vegades, i això passa en molts esports, no? Sembla que els equips, quan dominen tant, es parla sempre de quan guanyaran aquests equips. I això també servirà per veure doncs, que tant les jugadores com els jugadors de qualsevol disciplina esportiva són humans, poden tenir un mal dia i tot pot passar i a vegades també, ostres, no semblen extraterrestres, no? Que també són esportistes i saben que poden tenir un mal dia i que no surtin les coses bé.
De fet, Jesús, no sé si, com deia, també apuntava el Raül, no sé si també és bo de cara al futbol femení i la Lliga F en si que algú pugui, no sé si, apropar-se al Barça, perquè ja també el Barça ha perdut un altre partit de Lliga aquest any, però això, si algú que sigui el Madrid, sigui per la inversió, que pugui apropar-se al Barça també pot ser bo per la competició i també pel mateix Barça, per a preparar-se també per la Champions, sí.
Seria boníssim que s'apostessin, però jo crec que encara no s'acosten, perquè falta més que guanyar un partit de forma esporàdica. Falta més inversió per part dels clubs, més que els clubs s'ho creguin, més que el Madrid com a club s'ho cregui, que jo crec que no s'ho creu, que el Madrid va crear el futbol femení comprant un equip de fora, pensant que...
El Chacón.
Exacte, el Chacón, que no me'n recordava ara el nom, gràcies. I comprant l'equip de fora i dir estem a la Lliga perquè som al Madrid i hem d'estar aquí. Però vale, hem d'estar aquí, però hem de fer una inversió i hem de creure'ns-ho, i hem d'apostar. I els clubs han d'apostar, i els clubs de primera divisió de futbol masculí potser són els que més tenien que apostar. L'Atlètic de Madrid ho ha fet sempre, Espanyol, l'Atlètic de Bilbao, Espanyol també és un històric com el futbol femení, encara que siguin menys més baixos, però és un històric. Vull dir, que els clubs s'ho creguin de veritat, que facin inversió, que facin cantera i que faci una inversió que correspongui a el que es considera una lliga de futbol professional. Que aquí llavors hi ha també el tema dels àrbits. Que el tema dels àrbits també s'hauria de professionalitzar una mica més el futbol femení, introduir el VAR, equiparar-ho més al futbol masculí. I jo crec que cada vegada que s'ha d'anar per aquest camí. I ojalà s'acostin i ojalà el Barça guanyi la Lliga, però que la guanyi perdent 5 partits, o 6, o 7, o 8. Perquè voldrà dir que llavors sí que haurà començat a créixer el futbol femení.
Raül, no sé si això també, que la Lliga pugi en competitivitat, també pot ajudar el Barça a competir la Champions, que fins ara, evidentment, li va estar anant bé. Les últimes temporades ha arribat a finals i les ha guanyat moltes, però és aquella diferència de nivell tan abismal que hi ha entre Lliga i competició europea, també, per exemple, amb la Premier. Si la Lliga també, la resta d'equips, s'equiparen al nivell, potser també li va bé al Barça de cara a competir a Europa.
Totalment, perquè el problema que hi ha és que la Lliga Espanyola, si el Barça guanya tots els partits 6-0, 7-0 i a mig gas, després arribes a Europa i la diferència és abismal, no? I sobretot aquest any, que jo crec que tant Chelsea com altres equips han fet un pas endavant i estan, si no a l'altura, molt a prop del Barça. Aleshores, això crec que és molt positiu per la Lliga, i si en comptes d'estar al Madrid també hi ha l'Atlético de Madrid, la Real o l'Atlètic Club, doncs encara serà millor notícia per tots i per totes, i sobretot per la selecció espanyola, no? També perquè quan hi ha tants equips importants bones jugadores, això només pot beneficiar a tothom, no? Aleshores, espero i desitjo que es pugui fer, i també que impliqui que el Barça també millori encara més, i això serà ja la millor notícia per tots i totes, perquè si fan que la Champions millori, la selecció millori, a tots els equips millorin, doncs seria la millor notícia per tots i totes.
Miqui?
Jo crec que estem en un punt que jo crec que s'anirà tot equilibrant, no sé si us dona aquesta sensació, però al final els únics clubs l'únic club que ha apostat sempre per al futbol femení, podríem parlar d'equips comptats, i un d'ells és el Barça. La resta, el que ha intentat és, quan s'ha de fer retallades, doncs sempre retallem el futbol femení, i això és una mica el que s'ha notat. I després jo crec que encara queden moltes passes endavant per fer, però bé, el Barça jo crec que té 10 anys d'avantatge amb la resta.
Deixeu-me preguntar-vos també per l'àrbitre. Evidentment no hi ha gaire debat amb el tema del gol, és evident, no és una cosa subjectiva, no és fora de joc i xiula fora de joc, però vaja, a banda de la implementació del VAR, no sé si també el nivell de l'arbitratge, del qual s'han parlat molt també a aquesta Lliga F, també és un tema que s'hauria de millorar, més enllà evidentment de les ajudes amb el VAR. Jesús.
És el que deia abans de professionalitzar una mica l'arbitratge també amb el futbol femení. No sembla un arbitratge professional, vull dir, si és una lliga professional, l'arbitratge ha de ser professional, i no ho està. I el nivell de l'arbitratge té moltes carències. Però lligant amb el futbol masculí, també en té moltes amb el futbol masculí, i està professionalitzat totalment. Vull dir que el món de l'arbitratge es tenia que fer uns plantejaments, uns criteris, jo no sé si uns canvis de reglamentacions amb segons quines jugades, amb fora de joc, amb coses així, amb els penaltis, de quan és penalti, quan no és penalti. Vull dir que falta una mica de criteri conjunt de l'arbitratge. Que un àrbitre et pita una cosa i un altre àrbitre amb la mateixa jugada et pita una cosa diferent. Això no tindria que ser, no pot ser.
Perquè de fet el masculí també hi ha VAR ja des de fa uns anys, i també hi ha hagut polèmiques amb la implantació del VAR, de quan ha d'entrar, quan no. Raül, no sé què en penses.
Però, per exemple, el que sí que ajuda el VAR masculí és el tema de fora de joc, no? I aleshores aquell gol no hagués passat, o, per exemple, el tercer gol del Madrid, que sí que entra la pilota, però si no hi ha VAR, potser l'àrbitre, depenent de la posició que estigui o no, pot dir, ostres, ha entrat o no ha entrat, que això ens podem equivocar tots i totes. I també una de les coses que estan demanant les jugadores és que també hi hagi àrbitres que siguin nois, no? I jo crec que també això pot ser un punt a favor per millorar tot plegat, perquè és que ara mateix el nivell arbitral és molt fluix. A més, les millors àrbitres noies estan a primera divisió, a segona divisió masculina, aleshores al final o fan canvis o el nivell és el que és, no? I el tema del VAR és que estaven dient que, per exemple, l'àrbitre més... les càmeres menor que tenen són 16 càmeres en el pitjor partit de primera divisió, 16. I deien que la Lliga F volien tenir 4, és a dir, aleshores, en què pot ajudar això?
No pot ajudar o
crear més polèmica.
Clar, crear més polèmica. Aleshores, si ho vols fer, ho has de fer bé. Per fer una xapuza, quedem com estem.
Mm-hmm. Miqui?
Penseu que una de les coses per les quals es va implementar el VAR era per acabar amb la polèmica. Jo crec que més que acabar amb la polèmica, el que ha fet és augmentar la polèmica encara més. I jo crec que el que primer s'ha de fer, més que invertir en tecnologia, primer doncs invertir en formar àrbitres. I també jo crec que això seria positiu, també doncs que poguessin arbitrar dones en el futbol masculí i homes en el futbol femení. Jo crec que aniria molt
totalment
i molt bé. Seria, jo crec que, un pas endavant en molts sentits, i també doncs jo crec que serviria per, doncs, d'alguna manera, que tant els àrbitres femenins com els àrbitres masculins doncs també es puguin formar. Jo crec que també és una formació molt important.
Mm-hmm. Doncs queda dit, a veure si s'implementen millores també en aquesta Lliga F, tant pel que fa a tecnològiques com també, com dèiem, de formació. Passant a la part masculina, encara en futbol, deixeu-me també que us pregunti per aquesta jornada de seleccions, de Nations League, sobretot amb la selecció espanyola, guanyant els penals, amb aquest penal fallat per Lamine Yamal. No sé si vau veure el partit, si us interessa aquesta Nations League, aquestes competicions que es van formant noves de seleccions per aquestes tantes aturades que hi ha durant la temporada. Jesús.
Mira, jo el que deies ara d'aquestes competicions que es van inventant, això és nefast pel futbol, pels jugadors, vull dir, que hi hagin aquests perons continus, que hi hagin aquestes competicions que no porten enlloc, que només porten a recaudar cèntims dels senyors de la UEFA, de FIFA i tots aquests organismes, i punto, i no porten a res més. Jo vaig veure el partit, em va semblar un partit molt, molt distret, em vaig passar molt bé, i però és això, vull dir, trobo que són competicions que s'obren, i aquí ve, són els problemes que ocasiona les separatades que hi ha en el calendari, un calendari tan ajustat que ara tens que jugar un partit a traçar i te'n fan jugar amb un dijous que et falten jugadors i així. Vull dir, això és increïble, tenen que haver-hi més dades lliures per jugar, i això jo culpo a la federació, al calendari, i culpo els clubs. A mi que em vingui el Madrid queixant-se o el Barça queixant-se de que no fan 72 hores que han jugat, i així, a veure, vosaltres els clubs sou els que heu aprovat el calendari, l'assemblea que es fa al juliol al començament de temporada, heu aprovat un calendari i ho heu acceptat, doncs ara us ho tragueu. Els que sí tenen dret a protestar, tot el dret del món, són els jugadors, ja fa una plantada, i potser aquests sí que tindrien que plantejar-s'ho. Vull dir, el calendari és alguna fase, hi ha competicions que s'obren, fer una Supercopa a meitat de temporada és el més absurd del món, vull dir, posa una mica d'ordre al calendari, i aquí la culpa la tenen el 90% els clubs, per no donar-los el 100%.
Raül?
És que, primerament, pel tema del partit, el partit va ser un partidàs, crec que va detenir absolutament de tot, no? És a dir, del 3-3, crec que Països Baixos ha fet un pas endavant, és a dir, crec que està a l'altura d'Espanya, encara que tingui les baixes de Rodri i Carvajal, que són dos jugadors capitals per l'equip de Luis de la Fuente, tenint a Lamine, tenint a Nico, tens possiblement dos dels millors extrems del món, això et dona molt, és a dir, el partit va ser vibrant, va tenir absolutament de tot, a més amb la tanda de penals, que Unai va endevinar gairebé tots els partits, ha dit tots els penals, i només va parar el més important de tots. I per aquesta data, bé, és a dir, si hi ha d'haver aturades de seleccions, amb menjar-nos partits amistosos, en què no ens importa res i que no sabem res, doncs com a mínim que hi hagi la Nations League, que li dona emoció, que els jugadors volen guanyar-la, i per part de l'espectador, veure un Espanya-Països Baixos o un Espanya-França, com veurem dintre de dos mesos, doncs crec que és millor que veure un Espanya contra un país que vagin a fer el partit amistós per només treure calés les federacions, no? Per aquesta banda, sí, però totalment d'acord amb el que està dient el Jesús, és que el calendari crec que és abismal, i encara no ha arribat al pitjor, perquè si arriben, per exemple, en el millor dels casos hi ha una final de la Champions el 31 de maig entre el Madrid i el Barça, la final somiada per tothom. Doncs el dia 4 de maig hi ha una Espanya-França. Aquell cap de setmana hi hauria la final de la Nations League, i entre setmana de la setmana següent ja estaria, per exemple, el Madrid i l'Atlético de Madrid estarien volant als Estats Units, perquè hi ha el Mundial de Clubs que no acaba fins al 14 de la nit del 13 al 14 de juliol. Clar, això què és? És a dir, que són temporades de més de 80 partits, però clar, per exemple, em passo al bàsquet, a l'NBA són temporades de 82 partits a nivell regular, però tenen, els que els eliminen primer tenen més de 5 mesos de vacances, i els que es van eliminant doncs tenen 4, tenen 3, però mínim tenen 3 mesos de vacances. Aleshores, ostres, és que no és normal això, és que vas a qualsevol metge, a qualsevol cosa, diran, és que no es pot fer així, no es pot aguantar, i després tenim totes les lesions, que si creuats, que si no sé què, no sé quantos, és que és normal, és a dir, que cap cos normal pot aguantar tot això, i ara més que jugadors més joves, és a dir, ahir a Espanya Lamine Yamal, 17 anys, Huitzen, 19 anys, ostres, és que són nanos encara.
Pel que fa això del calendari, Miqui, no sé si ja s'ha fet el canvi, que va venir per la pandèmia, però dels 5 canvis durant el partit, no sé si també s'hauran d'augmentar les plantilles amb més jugadors, o com es pot fer perquè hi hagi menys lesions i pugui haver-hi menys rotació.
Jo crec que el que s'ha de fer és replantejar el calendari, i que, per exemple, això que es fa d'aquestes aturades de seleccions, doncs fer com altres esports i com fan el bàsquet, no? Que una fase de Nations League doncs es pugui disputar en un mes, s'atura la competició i no fer aquestes aturades, que també és una manera també de respecte a l'aficionat, perquè l'aficionat també desconnecta de quan no hi ha competició de Lliga, no? Ostres, ara aturada un altre cop de seleccions, els equips no acaben de girar rodó del tot amb la preparació. Jo crec que s'hauria d'agafar i fer aquestes... O sigui, si... Jo què sé, al desembre, no? Al desembre tu jugues doncs el que són competicions de fase de classificació, Nations League, tot el que tu vulguis. I no fas aquestes aturades que la veritat és que són molt i molt estranyes, no? Clar, el Mundialet de Clubs és una altra situació que veurem com reaccionen els equips. Jo, una de les coses que jo crec que serà una mica el futur és això, replantejar els calendaris o si no fer camps de futbol als avions. Serà l'única opció que quedarà.
Sí, Jesús, perquè això, a banda de replantejar el calendari, és que totes les competicions van pujant, o sigui, es van afegint competicions i, per exemple, la Champions aquest any amb el nou format també té més partits, no hi ha cap manera de rebaixar partits i el calendari realment és que penja d'un fil, com deies al principi. Se suspèn un partit, s'ajorna un partit com el Barça o Sassuna per la desgraciada mort del doctor Carles Miñarro i s'ha de jugar en aquesta setmana entremig de seleccions, etc.
No hi ha més espai, perquè sí, dius entre l'última i la penúltima jornada, però i si es suspèn un altre partit, que pot passar per qualsevol circumstància, on te'l poses? Vull dir, és absurd, el calendari és una aberració. Jo, al parlar de competicions, a part de Mundialet de Clubs i tot això, vull dir, jugar una Supercopa d'Espanya a meitat de temporada, a veure, potser vaig al tradicional, però si tu fas una competició d'una Supercopa, fes-la com a partit inaugural de la temporada oficial, abans que comenci la Lliga, que comenci el rodatge del equip B, fes la final de Copa al final, ordenar una mica tot. El que no pot ser és això, el que no pot ser és aquesta barreja de cara per un Mundial de Clubs, un d'equips, tinguin que parar la competició, aplaçar dos partits perquè tenen que anar a jugar al Mundialito de no sé què, els altres aplaçat perquè tenen la Supercopa. Vull dir, és absurd totalment. I jo crec que els jugadors tenien que fer força, perquè jo et segueixo dient, jo culpo sobretot els clubs perquè ho accepten, i els jugadors són els únics que tenen dret. El senyor Florentino Pérez no té dret a queixar-se. Té dret a queixar-se els jugadors. Tenen dret a queixar-se els Vinícius, els Carvajals, els Lamin Yamal i qualsevol jugador de la Lliga espanyola. Perdó?
No, que no t'escolti Vinícius, que es pot queixar. Que ja no...
Bueno, és igual. No t'havia entès, perdó. És veritat, vull dir, el jugador però té tot el dret a queixar-se per situacions així.
Sí, 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 totalment.
Tenen tot el dret, els jugadors. I si els clubs no fan res, els jugadors potser s'haurien de plantejar seriosament fer algun tipus d'actuació i frenar aquesta bogeria, perquè és que va la seva salut i la seva professió. Que els jugadors es van desgastant, lesions més greus. Vull dir, no pot ser. S'ho tindrem que replantejar, o reduir competicions, eliminar competicions absurdes entre mitja temporada, fer alguna cosa.
Raül, això, quin marge tenen els jugadors per, no sé si queixar-se, plantar-se, per que el calendari sigui un altre o per rebaixar partits?
Fer una seguda, és a dir, jo crec que hi hauria d'haver alguna jornada que no jugués, i que diguéssim, mira, fins aquí hem arribat. És a dir, fins aquí hem arribat. No pot ser, és a dir, és que el tema del Mundial de Clubs, la final és el 14 de juliol, és a dir, mínim tenen les 3 setmanes de mínim, que són les que han de tenir de descans, ens anem ja a la primera d'agost, i la segona ja Lliga. És a dir, si el Madrid o l'Atlético de Madrid, i això passa a la Lliga Espanyola, però la Premier que comença una setmana abans, potser és que s'hauran d'aplaçar ja les primeres jornades i segones jornades d'alguns equips, perquè és que no estaran en condicions de poder jugar, perquè quan hi ha una Eurocopa, hi ha un Mundial, hi ha una sèrie de jugadors que van sortint abans perquè es van eliminar els seus països, però és que ara mateix vindran tots de la mateixa competició, aleshores que tornaran el mateix dia, aleshores hi ha un desnivell a nivell competicional molt heavy, aleshores tot comença ja malament des de l'estiu, és a dir, que no tenen les vacances que han de tenir, i és que és el que està dient el Jesús, és a dir, el Barça ha de jugar dijous, però és que si no es juga dijous el partit no es pot jugar, El partit no es pot jugar. Haurien d'esperar que si l'eliminen de la Copa, doncs sí que potser hi ha una data. Si l'eliminen de la Champions, ja hauria una data. Però clar, és que tu no pots ser adivi de dir, ostres, eliminaran o no l'eliminaran, l'eliminaran o no l'eliminaran. És que, i si hi ha una dana que pot passar i s'ha de suspendre un altre partit, ja sigui de la Barça o de la Sassuna, què fem? Clar, és que ja, si posar un partit ja entre la penúltima i l'última jornada, ja és fotut per la competició, perquè pot haver-hi un todo queda en casa, no? És a dir, ja sigui pel Barça o per l'Osasuna, que el Barça sigui campió, l'Osasuna necessiti entrar a Europa, o que el Barça necessiti ser campió, etc. És que això no pot ser. Aleshores, crec que la Lliga s'ha de guardar mínim dos o tres dates perquè juguin una sèrie de partits en cas que es necessiti, perquè és que si no, què passa? És a dir, és que, i si això passa a l'antepenúltima jornada, què fem? És que són problemes que van sortint i no hi ha solucions.
Exacte, no? Perquè el calendari és el que és, al final, i realment és el que dieu, que si ho juga tot, el jugador que ho juga tot, que és internacional, que arriba a les finals, que està convocat sempre, això, com ho fem perquè s'estalviï partits, Miqui?
És que el problema és que per què aquest any hi ha més partits a la Champions? Per un tema de calés.
Exacte.
Aquest és el problema. A partir d'aquí és on comença tots els problemes. És un tema de calés, és un tema de diners, i això els clubs s'hauran de reunir, els clubs, les federacions, tots junts, i decidir menys ingressos o menys jugadors lesionats. Hauran de decidir. I per sobre la salut dels seus jugadors, si estan als calés, o, com tu comentaves abans, el tema d'ampliar plantilles. Però clar, tornem al mateix, seran més despeses, per tant, els equips voldran més calés. Per tant, tot això és caballero don dinero.
Tenim dos minuts, deixeu-me tractar un tema que volia tractar també per no només parlar de futbol, molt ràpidament, el tema de Toni Bou, que guanya el seu 37è Mundial als 38 anys, el 19è en trial indoor, en aquest cas en indoor. Jesús, no sé si recordes algun esportista que hagi estat tan dominador en el seu esport.
No ho recordo, i el Toni Bou és algo és increïble, vull dir que jo crec que més a l'èlit, encara que sigui un esport ja no tant d'èlit, però més a l'èlit que hi ha esportivament, és molt difícil arribar-hi, és molt difícil, vull dir, és que és un monstre. Jo vaig veure una competició ja fa uns anys, una d'aquestes proves finals del Mundial, que era una prova que evidentment va guanyar el Mundial, i és que és un monstre.
És una llegenda i al final tindrà més mundials que anys.
Sí. Home, si segueix aquest ritme, i tant, sí. Sí.
I que Brasil i Argentina, que això també és molt... Així que... No, la veritat és que és increïble. No, són d'aquells esportistes que no tenen el reconeixement que mereixen per tot el que han fet.
Totalment.
És veritat que és un esport una mica menor, amb el trial, però evidentment, o sigui, no hi ha, i és de casa nostra, és de Pieres, de Catalunya, no hi ha, recordo, cap esportista tan dominador en la seva disciplina com Toni Bou, com dèiem, que va guanyar aquest cap de setmana el seu 19è títol mundial en indoor, el 37è mundial als 38 anys, com dèiem.
Com li passava a la Laia Sanz, és a dir, que es va avorrir de guanyar i es va passar al Rally Dakar i està fent història, és a dir, que tenim molta màgia a casa.
En motor, exacte. Doncs moltes gràcies, Jesús, Raül, Miqui. Un plaer. Fins la propera.
Un plaer.
A vosaltres. Fins la propera.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no natural.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.